Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La viabilitat econòmica de la cooperativa Cipo està en entredit. L'entitat s'està plantejant seriosament retallar la plantilla si no els arriben més ingressos. Però com s'ha arribat a aquest punt? D'una banda, l'augment del salari mínim als 900 euros aprovat per l'executiu del PSOE. De l'altra, el deute pendent de la factura d'aquest any per part de la Generalitat. El director gerent de la Cipo, Xavi Martínez, ha avisat de la delicada situació en la qual es troben en una entrevista al magazín El Matí de l'emissora.
És que és impossible. Clar, nosaltres som entitats sense afany de lucre, nosaltres no som entitats lucratives. Per tant, la nostra tesoreria, doncs, ja portem, ja, com et vaig comentar ara l'última vegada que vaig estar aquí, portem 2 anys amb retards sistemàtics. Clar, tot això el que fa és que tota la nostra tesoreria, doncs, bueno, clar, l'anem eliminant, perquè, clar, tot passa a deute. A deute, en aquest cas, la part més important per part del Departament de Benestar i Família.
Malgrat que la cooperativa busca alternatives per evitar fer fora alguns dels seus treballadors, Martínez apunta que la solució ha de venir per part de les administracions. Entre altres demandes, Cipo reclama que els governs català i espanyol assumeixin el 75% de la pujada del salari mínim, la qual cosa els ajudaria a parar el cop i a garantir els 143 llocs de feina que ara mateix ofereix la cooperativa.
Titulars.
Presumpta estafa campuchaner, Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
6 comunitats de propietaris del barri han presentat una querella criminal contra una constructora.
Els veïns denuncien que aquesta empresa i un aparellador s'haurien embutxacat 400.000 euros, però en canvi no haurien instal·lat els ascensors pels quals havien pagat aquests diners. En alguns casos s'ha fet l'estructura, però en d'altres les actuacions ni tan sols han començat. Els advocats dels afectats donaran més detalls del cas a primera hora d'aquesta tarda en una roda de premsa.
Últim pas per fer realitat l'umbracle del passeig.
L'Ajuntament acaba d'aprovar l'expedient de contractació del projecte, que costarà més de 250.000 euros. L'estructura, de 208 metres quadrats, cobrirà l'accés de l'estació Sabadell Plaça Major. La instal·lació de l'estructura, que serà una realitat a pròxima tardor, donarà a pas a altres actuacions. Les ha detallat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
Ara es veuen aquests textos, es plantaran arbres i a la part nord del passeig hi haurà una font, hi haurà un element d'aigua i hi haurà elements per estar-hi i xerrar, i ara comencem amb aquesta coberta, amb aquest umbracle, que també oferirà espais d'ombra.
Les obres del nou umbracle començaran a l'estiu.
A partir de les 2, al programa Hotel Suís, escoltarem les paraules de qui està cridat a ser la referència ofensiva del Sabadell en aquestes transcendentals 2 últimes jornades de Lliga, Edgar Hernández.
Amb Arturo lesionat, el que resta de Lliga, el gabanenc serà el punta titular contra l'Egea amb tota probabilitat. En el dia de retorn als entrenaments de l'equip d'Antonio Hidalgo, fa uns minuts Edgar ha passat per roda de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps, un dia en què les temperatures han pujat, tot i que la presència de núvols és molt notable a Sabadell. Ens ho explica, què ens espera de cara a les pròximes hores, la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb un cel molt tapat, amb temperatures molt agradables, suaus, i a hores d'ara les temperatures ja han començat a pujar cap a l'interior, i és que ja tenim força més clarianes. Parlem de valors de 20 a 23 graus en punts del Pla de Lleida, Catalunya Central, fins i tot també cap a l'interior de les comarques de Girona. Aquestes clarianes també han d'arribar a punts costaners, on ara mateix encara tenim alguns núvols, però s'han d'anar trencant de cara a la tarda, i és aquí també on s'esperen temperatures altes de cara a aquestes properes hores. On s'espera un cel més tapat i on podrà caure encara alguna precipitació és cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu també durant aquestes properes hores, i aquí sí que l'ambient serà una miqueta més fred. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora a la xarxa de transport públic de Catalunya? Borja Mariano, molt bon dia des del Transmet.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Borja. Molt bon dia. I situació també molt tranquil·la a les carreteres catalanes. Segons informa aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit, no hi ha cap incidència a les carreteres catalanes. Per tant, tranquil·litat per als conductors.
La notícia del dia.
Entrem en matèria quan passen gairebé 6 minuts de 2 quarts. Cipo podria veure's obligada a fer acomiadaments si les administracions no li paguen els diners que els deuen. La cooperativa reclama d'una banda que el govern espanyol o el català assumeixin el 75% de l'augment del salari mínim interprofessional, un increment que suposa 170.000 euros anuals més per a l'empresa sabadellenca. De l'altra, denuncia que la Generalitat encara no ha pagat cap factura d'aquest 2019.
Cipo es troba entre l'espasa i la paret. Si al mes de juny les administracions no han saldat deutes amb la cooperativa, la seva tresoreria serà insostenible. El director gerent de la cooperativa, Xavi Martínez, descarta que s'hagi de tancar l'empresa, però insisteix que la situació actual no es pot allargar en el temps. Ho ha apuntat en declaracions al programa Al Matí.
Baixar persiana, no. L'únic que haurem de... A veure, no, això, això no ho podem fer. O sigui, l'únic que passarà és que, bueno, és que haurem de fer acomiadaments. O sigui, jo l'altre dia llegia que per matar tema, no? Estava fullejant el diari i es parlava que, bueno, que preocupava una mica els ERES que havien repuntat a Catalunya. Bueno, doncs, bueno, això és una situació de les quals nosaltres, els centres especials de treball, no Cipo, de Catalunya, hi han en risc 1.800 llocs de treball. I aquests 1.800 llocs de treball, ho dic de veritat, eh? Això va en sèrio. Ho dic perquè ja sabem que 1.800, no sé si seran molts o pocs, no ho sé, però, bueno, per nosaltres és molt. Però vull dir que, a veure, hi ha un risc important.
El director gerent de Cipo lamenta que es posi sobre la taula la possibilitat d'acomiadar algun dels 143 treballadors quan no va caldre fer-ho durant els anys més durs de la crisi. En aquest sentit, apunta que la cooperativa intenta buscar alternatives, però recorda que la responsabilitat final recau en les administracions.
I al final, això... és que ens ho han de pagar, o sigui, no es tracta que sigui una subvenció per solucionar, per fer un projecte concret, no, és que és una cosa que és obligat compliment, i són retards sistemàtics, són retards de 6 mesos. Clar, tot això el que fa és que, clar, per molts nous projectes que engegui, per què? Perquè em deguin més diners? Perquè jo m'endeuti més? No, aquest no és el camí. El camí és dir, nosaltres ens hem d'espavilar, que està molt bé, hem de fer noves activitats, hem de buscar-nos, com es diu literalment, la vida amb el que puguem, que això està molt bé, però l'administració, en aquest cas, a qui li correspon, té que complir les seves obligacions.
Martínez recorda que 73 dels empleats de Cipo tenen algun tipus de discapacitat i es veuen impossibilitats de treballar al mercat convencional.
I també problemes econòmics per a un grup de veïns de Can Puiggener, 400.000 euros. Aquesta és la xifra que 6 comunitats de veïns d'aquest barri denuncien que els han estafat l'empresa i l'aparellador encarregats de la instal·lació d'ascensors. La companyia hauria cobrat una important quantitat de diners a cada una de les comunitats per fer unes obres que no s'han arribat a completar. De fet, en alguns casos ni tan sols s'han iniciat. Els afectats han presentat avui una querella criminal contra els suposats estafadors.
Segons ha avançat a Ràdio Sabadell, d'ell el bufet d'advocats que porta el cas, l'empresa hauria cobrat xifres d'entre 30.000 i 200.000 euros a les 6 comunitats de veïns de Can Puiggener per, suposadament, instal·lar ascensors als seus blocs de pisos. A l'hora de la veritat, les obres no s'han completat. En alguns casos s'ha arribat a construir l'estructura per acollir l'ascensor, mentre que en altres no s'han iniciat aquests treballs. Davant de la situació crítica per la tresoreria de les famílies, han decidit portar el cas davant de la justícia. Els representants dels afectats oferiran més detalls de la situació aquesta tarda en una roda de premsa.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I és un dels temes de les últimes hores. El jutjat del social número 2 de Sabadell ha condemnat l'Ajuntament a pagar 25.000 euros a un exalt càrrec d'urbanisme per assetjament laboral i pressions socials. Des de l'Ajuntament neguen que es produïssin aquestes accions i expliquen que els serveis jurídics estan estudiant la sentència per valorar si cal presentar un recurs. Aquesta condemna és conseqüència de la cessió de Cal Balzac al Tallaret, quan l'actual alcalde Matías Sarracant era responsable de l'àrea de territori. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El jutge ha corroborat la versió de Maite Morao, excap del Servei de Planificació Urbanística, la qual va acusar l'Ajuntament de sotmetre-la a assetjament laboral i de degradar-la en les seves condicions laborals. Va passar a ser tècnica superior. Tot plegat com a conseqüència de la seva negativa a cedir Cal Balzac al Casal Popular al Tallaret perquè dos informes indicaven que havia de ser un espai d'ús esportiu. Segons el magistrat, Morao va ser ridiculitzada pels seus superiors. A més, també denuncia que va patir crítiques, rumors, manifestacions, cassolades i actes vandàlics al seu domicili per part d'entitats properes a l'equip de govern.
Arran d'aquests incidents es van produir una sèrie de denúncies creuades entre la Crida per Sabadell i Morao amb el suport del PSC.
Sí, durant el mateix any 2015 l'Entesa per Sabadell va demanar que s'imputés Morao i l'exregidor socialista Josep Ayuso per tràfic d'influències per permetre unes obres il·legals a Can Alzina, un cas que el jutge va arxivar. Morao ha expressat via Twitter que aquesta denúncia era una mesura per atemorir-la després que ella advertís d'irregularitats a través d'una instància. Al cap d'uns mesos, el 2016, la funcionària i el portaveu socialista Ayuso van presentar una denúncia per tràfic d'influències contra Sarracant arran de la cessió de Cal Balzac. La causa també ha estat arxivada provisionalment. El 2017 l'Ajuntament arxivava també la denúncia presentada per la funcionària per assetjament laboral en confirmar que els protocols negaven aquest extrem. Per aquest motiu, ara mateix els serveis jurídics municipals estudien presentar un recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
I de moment, en l'apartat de reaccions, l'alcaldable de Ciutadans, Adrián Hernández, ha demanat responsabilitats polítiques de l'alcalde Matías Sarracant i considera que hauria de pagar la indemnització de la seva butxaca si la sentència acaba sent ferma. L'alcaldable de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, també ha manifestat el seu suport a Morao i ha demanat responsabilitats per aquests fets tan greus, ha dit. En clau política, us diem que Sabadell en Comú ha presentat avui el seu programa electoral que defineixen com una visió de futur per buscar acords amb altres formacions. Per a l'Espai dels Comuns, el mandat ha servit per acabar amb l'etapa de Manuel Bustos i començar un temps progressista que ara hauria de seguir amb un nou acord de govern de les forces d'esquerres. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La formació morada ha presentat aquest matí el full de ruta de la propera, del proper mandat. El programa consta de 220 propostes que defineixen de concretes i assumibles. La candidatura liderada per Joan Berlanga aposta per la mobilitat verda, un nou model socioeconòmic que crea ocupació i dissenyar quin ha de ser el paper de Sabadell dins del territori. Berlanga, líder de la candidatura, afirma que només hi ha línies vermelles en qüestió de drets.
Per nosaltres hi ha una línia vermella fonamental, que són els drets socials i els drets civils. Per tant, no ens entra al cap persones que qüestionin els drets de les dones, els drets de les persones homosexuals o les persones que consoliden o conviuen alegrement amb un sistema econòmic que genera unes profundes desigualtats econòmiques i socials entre les persones.
Els comuns valoren l'etapa d'Unitat pel Canvi com a positiva perquè van tancar l'etapa Bustos i el PSC a l'Ajuntament i han posat les bases d'un canvi progressista. Malgrat tot, aquests mateixos apunten que el seu és un programa de llarg termini i que necessitarà acords. Berlanga també s'ha volgut desmarcat de les formacions com ara Sabadell, impulsada pel regidor d'Unitat pel Canvi, Ramon Vidal, o Podemos, que es presenta amb Marta Morell.
No som una ocurrència ni un projecte personal, nosaltres som un espai polític en el qual som els que sumen persones de diferent procedència i som l'autèntic espai real de confluència.
Sobre la recent sentència que obliga l'Ajuntament a pagar 25.000 euros a l'exalcàrrec Maite Morao, la formació afirma que està estudiant la sentència amb preocupació.
I la majoria de la classe política sabadellenca aposta perquè el Taulí mantingui el servei d'oncologia infantil. Ahir al vespre, 100% Sabadell, Ciutadans, el PSC, la Crida, Junts per Sabadell i Sabadell en Comú van assistir al debat sobre el servei pediàtric organitzat per la Plataforma en Defensa de l'Oncologia Pediàtrica. No hi van assistir ni Partit Popular ni tampoc Esquerra Republicana, una formació que va ser interpel·lada en molts moments d'aquest acte. Repassem les posicions que van expressar en aquest debat els diferents partits polítics. En Jan general Aleix, l'oposició qüestiona la resposta del govern municipal.
Així és, tant Ciutadans com el PSC creuen que el quadripartit no ha fet prou per sortir al pas del pla executat i que ha suposat el trasllat dels pacients d'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron. El número 1 dels socialistes, Marta Ferrés, criticava així la posició d'Esquerra.
El 2010 hi havia una consellera, si no recordo malament, de Salut, que era la Marina Geli, que era del PSC. Jo dic molt clarament, a mi m'és igual de qui sigui la consellera, jo sóc del Partit Socialista. Si es fa una cosa en contra de la ciutat, encara que la faci el Pedro Sánchez, jo defensaré la ciutat. I és el que he trobat a faltar en aquí, que ho van fer els Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana aquesta ciutat ha decidit no defensar la ciutat i defensar Esquerra.
Per Adriana Hernández, alcaldable per Ciutadans, s'ha perdut un gran servei i ha recordat que grups com Esquerra i Demòcrates no van votar a favor de la moció de mantenir el servei a Sabadell. Hernández afirmava que apostaven per una solució diferent.
Tenien arguments, és a dir, perquè es fan altres països europeus, perquè especialitzat el seu sentit, però nosaltres defensàvem que com aquí ja teníem bons resultats i podíem ampliar la zona de referència, el millor pel taulí i el millor pels malalts, per la seva proximitat, era continuar l'atenció al taulí.
100% Sabadell i Sabadell en Comú, però critiquen la situació d'infravaloració de la sanitat pública. Malgrat ser conscients que els pressupostos no es decideixen a la ciutat, el doctor Sebastià Gallardo, número 7 de la llista de 100% Sabadell, alerta que la situació d'infrafinançament és crònica.
El Parc Taulí i los que trabajamos allí, lo sabemos desde hace muchos años, está infrafinanciado para la población que tenemos y que atendemos, y que cada día, no es que sea más cantidad de población, que también, es que cada vez son personas más mayores, con enfermedades mucho más complejas.
Per Gallardo cal que s'impliquin les administracions que realment prenen les decisions, com són Generalitat o l'Estat. En aquesta línia va apostar també Joan Berlanga, líder dels Comuns. Opina que aquesta decisió ha sortit poc cara a la Generalitat, ja que no hi ha hagut massa ressò al carrer. A més, també el tinent d'alcalde considera que no s'ha revertit la situació de les retallades.
Unes retallades que es van quedar el 2010 s'han quedat, ja dit, està infradotat. I la primària també està infradotada. És que hem de mirar molt de la primària, si la primària funciona gran part del taulí. El tema de les llistes d'espera, que és algunes especialitats, ja sabeu. El repte de l'envelliment de la població que té Sabadell i el repte de l'envelliment dels metges.
I la Crida fa autocrítica.
Els anticapitalistes van reivindicar el paper de la ciutadania mobilitzada i critiquen les decisions del Departament de Salut que afavoreixen un hospital privat. Xus Merino, infermera del Taulí i número 15 de la llista electoral de la coalició Ententresa i la CUP, assumeix que la tasca del govern no ha estat senzilla.
En quatre forces polítiques. És veritat que potser l'alcalde s'hauria d'haver posicionat, però clar, hi ha un acord entre quatre partits. Vull dir, les coses no són tan fàcils. Ens pot semblar, però no són tan fàcils. I el que hem de fer com a població, crec jo, és pressionar.
Tot i això, Merino no entén per què ara la Corporació Sanitària serà especialista en càncer d'ovaris i se'n va a oncologia infantil després de 40 anys.
Junts per Sabadell qualifica la decisió de concentrar el servei a Barcelona de racional.
La doctora Marisa Baré, número 7 de la llista, afirmava que és una decisió que va més enllà de les voluntats polítiques.
Hem de pensar que tenim uns recursos com els que tenim, que moltes vegades són limitats, i en sanitat cada vegada ho són més i cada vegada hem tingut més situació difícil. Estem en una situació que no ens agrada, o que no agrada, suposo, els que han de manegar el pressupost. Però és veritat que és molt més eficient pensar de vegades que si hi ha pocs pacients d'una especialitat es puguin concentrar en un altre hospital. Això ha passat i està passant.
De fet, Baré ha aclarit que la sanitat pública necessita molts més recursos i, sobretot, si es pensa en el futur.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Continuem endavant. El nou umbracle del passeig de la plaça Major serà finalment una realitat. Les obres de construcció d'aquesta instal·lació començaran aquest mateix estiu i està prevista que s'inauguri de cara als mesos de tardor. Aquest porxo estarà ubicat a la sortida de l'estació Sabadell Plaça Major dels Ferrocarrils i tindrà una superfície de més de 200 metres quadrats.
El passeig de la plaça Major va prenent forma mica en mica. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació del nou umbracle del passeig, que comptarà amb 208 metres quadrats i un pressupost de més de 267.000 euros. Juli Fernández, tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, ha explicat que l'umbracle cobrirà l'estació de ferrocarrils de plaça Major, però també comptarà amb una claraboia de 57 metres quadrats que servirà per acollir activitats de diferents entitats de la ciutat.
I a més, hi ha un espai que sobresurt d'aquesta sortida dels ferrocarrils de la Generalitat, diguem, en direcció nord del passeig, que oferirà un espai cobert d'aproximadament 60 metres quadrats, on s'hi podran desenvolupar activitats ciutadanes, d'entitats, que estiguin fent alguna qüestió a l'aire lliure i que en algun moment donat quasi de xocolar. Per tant, una doble funció d'ombra i també de xocolar.
Fernández defensa que des de l'inici del seu mandat han respectat la voluntat de la ciutadania respecte al disseny d'aquest passeig.
Nosaltres, durant aquest temps, el que hem fet ha sigut seguir allò que vèiem que la majoria dels nostres veïns i veïnes volien, que era que el passeig pogués ser un espai on hi hagués ombra, hi hagués verd i hi hagués aigua. I aquest projecte que hem fet ha aconseguit allò que al començament tothom deia que no podia ser.
El tinent d'alcalde ha apuntat que els següents passos per seguir amb la configuració del nou passeig és la instal·lació d'una font al nord de la via i també la plantació definitiva dels arbres.
Experts i institucions debatran sobre la contaminació atmosfèrica en el primer congrés de qualitat de l'aire que es farà l'octubre que ve a Sabadell. Un total de 70 ponents abordaran la problemàtica i plantejaran alternatives a la situació actual. L'Ajuntament és un dels organitzadors del certamen que es farà a Fira Sabadell els dies 24 i 25 d'octubre.
L'últim informe sobre la qualitat de l'aire a Europa, publicat el 2015, xifra en 31.400 els morts anuals per hematures a l'estat espanyol arran de la contaminació atmosfèrica. De fet, a Catalunya s'han superat els nivells d'òxids de nitrogen i de partícules en suspensió en zones molt densament poblades. Sabadell és un dels municipis de la conurbació de Barcelona en què la qualitat de l'aire és molt millorable. Per això, el consistori ha elaborat un pla amb l'horitzó 2022 que inclou un seguit de mesures per revertir els índexs de contaminació actuals. Un full de ruta que, amb un pressupost de 20 milions d'euros, inclou accions com la compra d'autobusos híbrids, l'augment de carrils bici o la implantació dels camins escolars. En aquest repte sobre la taula, una setantena d'experts en la matèria es debatran els pròxims dies 24 i 25 d'octubre al recinte de Fira Sabadell per trobar resposta i polítiques integrals a una de les majors causes ambientals de mort a tot el món. Les dues jornades es dividiran en 24 sessions de treball al voltant de temàtiques com salut, emissions, mobilitat, urbanisme, sensibilització, fiscalitat, avaluació i modelització. Així mateix també hi haurà una zona expositiva amb solucions tecnològiques i presentacions professionals. El Congrés compta amb un comitè tecnocientífic que les i que està integrat per l'Agència de la Salut Pública de Barcelona, l'Autoritat Metropolitana del Transport, el CSIC, l'ISF Global i la Plataforma de Qualitat de l'Aire.
Passem a altres notícies del dia quan falten 8 minuts per arribar al punt de les 2. Accident de trànsit aquesta matinada a Sabadell.
El conductor ha donat positiu al control d'alcoholèmia amb una taxa de 1,0 mil·lígrams per litre. El conductor ha xocat contra 4 vehicles estacionats al passeig Doctor Fleming. La policia municipal li ha realitzat diligències per un presumpte delicte contra la seguretat vial i també per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.
Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona demostra que més de la meitat de les dones que no han sigut mares els hauria agradat tenir fills.
Segons aquest estudi, una de cada 5 dones que tenen entre 45 i 49 anys no han tingut fills quan estaven en edat reproductiva, mentre que aquelles dones entre 30 i 34 anys no han tingut descendència per problemes laborals o econòmics. Entre les més joves, els motius de no tenir fills es mouen en l'àmbit de la decisió personal. El 74% de les menors de 25 anys no els tenen per considerar-se massa joves o pels estudis.
Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup especialitzat en el robatori d'empreses amb l'ús de llança tèrmica.
Els lladres que es movien al llarg de tot el territori haurien comès fins a 7 robatoris diferents, entre ells un a Sabadell. La policia catalana ha arrestat dos homes de 31 i 34 anys com a presumptes autors d'aquests robatoris i que també estan acusats de pertinença al grup criminal. El botí ascendeix als 47.000 euros, entre diners en efectiu, diversos dispositius electrònics, un rellotge de luxe o monedes estrangeres sostretes de les diferents empreses. Encara està per determinar quin és el valor dels danys causats en aquests negocis que, segons els Mossos, són considerables. Els arrestats ja han ingressat a la presó i no es descarten més de tensions.
I els Mossos d'Esquadra també han desallotjat avui un pis ocupat al barri de Sol i Padrís.
La plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell denuncia que els agents s'han presentat a l'edifici sense previ avís. Segons membres de la PA, l'habitatge hi vivien una família amb 3 fills menors que actualment estan celebrant la festa del Ramadan. Des de la plataforma denuncien que els agents no han deixat a la família tornar entre casa seva a recollir els seus efectes personals.
I l'empresa sabadellenca Fluidra perd fins a gairebé 3 milions d'euros durant el primer trimestre de l'any.
Les pèrdues es deuen a la integració de la nord-americana Mossos Zodíac i a les despeses no recurrents que ha comportat. Sense comptabilitzar aquesta operació, Fluidra hauria obtingut un benefici de 5,9 milions d'euros. Tot i això, des de l'empresa destaquen que el negoci a l'Amèrica del Nord diuen que és sòlid i que l'abril ja va registrar creixements de doble dígit en moneda local.
I acabem. WeRun Sabadell ha entregat avui a l'Associació Espanyola contra el Càncer els més de 10.000 euros aconseguits de la cursa Corro contra el Càncer.
Recordem que en aquesta nova edició de la cursa hi van participar fins a 2.600 corredors que van aconseguir 10.615 euros que es destinen a la investigació del càncer.
Muy bien, me gusta mucho, es muy divertido para mí.
Tristezas.
Yo no sabía qué me estaba pasando, porque es muy tan a millor si no habéis tenido tanta complicación.
Sorpreses.
Son cosas que sobten, porque evidentemente la gente espera que fos un entrenador marxi o el facin fora per als mals resultats.
Satisfaccions.
Objectiu complet. Estar 8 anys a primera és que és una salvajada.
I també decepcions.
No ho hem d'utilitzar com a excusa. Ahir no vam estar encertat, no vam saber gestionar el partit.
L'esport és com la vida i el de Sabadell te l'expliquem de dilluns a divendres i de 2 a 3 de la tarda a l'Hotel Suís.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Saps què tenen en comú el Matí i l'Hotel Suís? Que són programes de Ràdio Sabadell.
Saps com pots saber què passa a la ciutat? Escoltant els informatius de Ràdio Sabadell.
Saps què és Amunt al Taló?
Sí, un programa de teatre de Ràdio Sabadell.
Els estudiants del Col·legi Claret escoltem.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Minuts per arribar al punt de les dues. El judici del procés s'ha reobert avui amb més testimonis de ciutadans que van estar presents a diferents centres electorals l'1 d'octubre.
Un votant de la Pobla de Mafumet ha explicat que van viure la jornada electoral amb normalitat i que no van tenir cap problema amb els Mossos d'Esquadra.
Transcurrió con normalidad democrática, igual que transcurrió el del pasado domingo 28 de abril. La gente fue votando, saliendo, entrando. Nosotros afortunadamente no tuvimos visitas, por tanto transcurrió normal.
I els presos electes, que precisament estan sent jutjats del Tribunal Suprem, han demanat la llibertat provisional per fer de diputats i senadors.
Jordi Pina i Andreu Bandeide, els advocats de Junqueras, Sánchez, Turull, Rull i Romeva, han presentat un nou escrit formal al Tribunal Suprem. Així ho ha explicat Pina aquest matí.
Hem demanat novament la llibertat dels presos perquè puguin assolir els seus càrrecs amb plenes garanties i amb tota d'independència, i per tant tornem a demanar la llibertat perquè puguin acudir el dia 21 d'aquest mes a acceptar el càrrec de diputats i perquè puguin formar part del Congrés. Simplement és això.
Carlos Carrizosa substituirà Inés Arrimadas com a president del grup parlamentari de Ciutadans.
La fins ara presidenta del partit a Catalunya ha estat escollida com a diputada del Congrés a les eleccions del 28 d'abril. Carrizosa exercia com a portaveu de Ciutadans del Parlament, un càrrec que ara ocuparà la diputada i senadora Lorena Roldán. El partit no resol encara, en canvi, qui substituirà José María Espejo Saavedra, fins ara vicepresident segon de la mesa del Parlament i que, com a Arrimadas, també ha estat escollit el diputat al Congrés.
Les víctimes del cas Maristas recorreran la decisió de l'Audiència de Barcelona.
El tribunal ha decidit mantenir Joaquim Benítez, l'únic condemnat per 4 casos d'abús sexuals a menors al centre de les Corts, en llibertat. Benítez mai no ha trepitjat la presó, tot i estar condemnat a més de 21 anys de presó.
I atenció a aquestes dades, només un de cada 4 abusadors de menors acaben processats per agressió sexual el 2019.
Fins a l'abril han arribat als jutjats catalans 55 casos i només 13 judicis l'acusat ha estat processat per agressió sexual. A la resta, un total de 42, l'acusació era d'abusos contra un menor, que comporten menys penes de presó per a l'agressió. A la justícia no equipara l'abús amb l'agressió si no hi ha hagut violència, encara que l'abusat es tracti d'un menor d'edat.
En clau internacional, l'Iran suspèn part de l'acord nuclear com a resposta a les pressions de Washington.
El president Hassan Rouhani ha donat un termini de 2 mesos per negociar amb els països firmants del pacte de que Trump va repudiar fa justament un any. En un acte televisiu, Rouhani ha advertit que en cas contrari mantindran els estocs d'urani enriquit i d'aigua pesant. El conseller de Seguretat Nacional, John Bolton, ha replicat que els Estats Units no busquen una guerra amb l'Iran. l'Iran, però al mateix temps assegura que estan totalment preparats per respondre a qualsevol atac.
Menys d'un minut, marxem. Així acomiadem el Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.